36 minuts per sobre de les 11 del matí, comencem el nostre espai Una ment desperta, on avui parlem d'un tema que està encara molt d'actualitat, com és l'homofòbia i, sobretot, què passa quan la tenim tan interioritzada. De tot plegat en parlem avui amb la Carol Aguirre des d'Agüen Psicologia. Què tal, Carol? Com va?
Bon dia.
Benvinguda.
Gràcies.
També comencem el mes de juny, que és el mes de l'orgull, el mes dels drets LGTBIQ+, i, per tant, volíem doncs, posar sobre la taula aquest tema, sobretot per començar a posar paraules i per fer-lo real, no? Perquè moltes vegades parlem en abstracte i al final no acabem d'aterrar exactament quins són aquests conceptes.
Sí, perquè a més és una problemàtica que va més enllà d'impactar en tu com a persona gay o com a persona lesbiana, és que impactin els altres en tu. És que impactes tu en tu mateix. L'homofòbia interioritzada és un concepte...
Fort, eh?
Sí, sí, sí.
Però bueno, també passa amb el feminisme, no? Amb el masclisme interioritzat.
Correcte.
En certes dinàmiques, a vegades, racistes que es donen en persones racialitzades, no? Per tant, és veritat que vivim en una construcció social on hem de començar en aquesta lluita per nosaltres mateixes, moltes vegades.
No? Clar, és que no ens podem escapar de la societat on vivim. Clar. Al final vivim en una societat que ens fica al cap unes idees i... tan bones com dolentes, sí, i creixem interioritzant aquestes idees. Però clar, què passa quan... una idea que t'interioritzen com a negativa, com és el cas de l'homofòbia, tu formes part d'aquest col·lectiu.
Clar. Vinga, doncs comencem per definir, no?, què és això de l'homofòbia interioritzada.
Bé, a veure, l'homofòbia tothom té clar què és, però quan parlem d'homofòbia interioritzada és aquest rebuig, aquest sentiment, aquesta incomoditat que tenen les persones homosexuals envers elles mateixes, envers la seva condició i la seva opció sexoafectiva.
Clar.
Llavors, hi ha dos tipus d'homofòbia, no?, que ara ho veurem. Hi ha una homofòbia més explícita i una homofòbia més subtil, però en tot cas impacta sempre en l'autoestima, impacta moltes vegades en la vida sexual, impacta en com et mostres als altres, en com et visibilitzes, en major o menor grau, depèn de cadascú, però sempre aquí hi ha una capa d'incomoditat que t'afecta, perquè has crescut escoltant que ser gay és malo, ser lesbiana és lo peor.
Mm-hmm. I... com ho podem detectar? Perquè moltes vegades és veritat que la primera passa, no?, és adonar-nos de quines conductes fem en aquest sentit.
Doncs mira, en el cas... o sigui, la gran pregunta és com et sents tu envers els altres, com et mostres, no? Com et sents tu sent homosexual? Llavors teníem aquesta primera tipus d'homofòbia que dèiem, no? L'homofòbia més explícita, més evident.
Això seria un rebuig.
Això és un absolut. Són aquests, posem l'exemple d'un home gay, no? Però és extensible a gais, lesbianes, bisexuals. Aquests són els típics homes que no volen que se'ls vegi en bars d'ambient, que no s'apunten a activitats explícitament obertes, que no van a les Panteres Grogues a fer esport amb ells, perquè no volen relacionar-se amb aquest col·lectiu i, a més, tenen moltíssims prejudicis, no? Todos los gays quieren sexo, son unos promiscuos, etc. A més, què passa amb aquest tipus de persones? Que, a part de que rebutgen i estan plens de tòpics amb ells mateixos i prejudicis, clar, el no relacionar-se amb espais oberts i posem entre cometes, normals, es relacionen amb altres gais en llocs privats, saunes, aplicacions, chills, etc. És que és un peix que es mossega la cua. Què passa? Que només es relacionen amb gais per practicar sexe en aquests entorns, amb la qual cosa reforcen la idea de que los gais solamente quieren follar.
Clar.
Aquesta persona mai tindrà una xarxa d'amics amb els que vagi a prendre un cafè, sean gais o sean hetero, és igual. Unes relacions honestes on ell pugui explicar, pues, m'he ido con mi novio o con mi novia aquí o allà. És un rebuig molt heavy, els que tenen l'homofòbia interioritzada tan explícita.
Aquí, per exemple, hi ha una cosa que apuntaves també a la feina, per exemple, no he de dir quina és la meva condició sexual, no? Aquí, com ho encarem? Perquè moltes vegades va una mica en funció de la teva energia, no? O del que tu vulguis compartir. Potser no cal que tothom gastis el teu temps ni les teves energies en explicar-li absolutament res. Potser hi ha un dia que sí que et ve de gust parar-li els peus, perquè fins i tot moltes vegades et trobes com en uns comentaris de, amb to graciós o amb to de buscar complicitats, que dius, és que si no ho explico, al final continuaré en aquesta roda, no?, de fer-me comentaris que a mi ni em van ni em venen. Com ho fem, això? Perquè
total,
és difícil de prendre una decisió aquí.
A la feina, sí. I a més, hi ha estadístiques molt terribles. Hi havia una darrera que hem vist preparant aquest programa, que el 70% de les persones, una estadística del 2020, que això fa dos dies, el 70% de les persones a la feina no ho diu. Per evitar situacions incòmodes, per evitar el sostre de vidre. La feina és un àmbit molt, molt complicat. I és que, a més, és el que tu deies abans, no?, que escoltes comentaris, sí, has de donar explicacions...
Es fan partícip de comentaris que
sí,
dius,
sí, claro.
No tens ni idea.
I és que no només has sortit de l'armari una vegada, és que constantment estàs sortint de l'armari, perquè canvies de feina, has de tornar a sortir de l'armari amb aquella feina. És un exercici, ostres, que s'ha de tenir una bona base, una bona autoestima, t'has d'haver treballat, hi ha teràpies, que després veurem, t'has d'haver treballat bé per assumir-te, primer per assumir-te, i després per exposar-te amb valentia i amb, bueno, i amb honestitat i afrontar lo que te venga. És que no hi ha més. Però, clar, és dur, perquè assumir-te com a persona homosexual quan tota la teva vida has estat escoltant al teu pare, a la teva mare, a l'escola, als mitjans de comunicació, moltes vegades... Bueno, aquí no entrarem en detall, però és que és evident que l'homosexualitat durant segles i segles ha estat associada a conductes dolentes, a l'enfermetat, a odi, que nos comemos a los niños...
Sí,
o sigui,
sí, gairebé.
Clar, llavors, creixent a casa teva, escoltant aquests comentaris, quan tu t'estàs descobrint com a persona homosexual, és crear-te una identitat que ja està començant a ser estigmatitzada. O sigui, tu encara no sabes, no tienes claro que eres gay cuando ya estás integrando que ser gay es malo.
Sí, 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 totalment. Quan s'hauria d'afrontar des del gaudi, no?, com en les relacions heterosexuals, i això comença a ser ja una llosa que fa que no visquis aquestes primeres interaccions també com un gaudi, sinó com un trauma, no?, realment, o com un inici d'una acceptació i d'un procés que després doncs et porta molts mals de cap, no?, evidentment. Hem de treballar cap aquí, però a poc estem fent esforços, però és veritat que la realitat, tot i que la gent pensi que no, és encara aquesta. Després tenim diferents capes, com has dit, Carol, de doncs, la típica gent que diu, no, jo no tinc cap problema perquè, evidentment, jo tinc aquesta condició sexual, però no m'agrada la ploma, o les excentricitats no m'agraden tant, o si compleixes com els estàndards del que s'espera, no?, que no facis gaire soroll, tot està bé, però a partir d'aquí no crida l'atenció.
Exacte, aquesta seria el segon tipus d'homofòbia interioritzada que dèiem abans, no?, l'explícita ja l'hem explicat, però aquesta és la subtil, que és aquesta petita capa d'encara incomoditat que tu tens encara que estiguis fora de l'armari, encara que la teva família ja ho sàpiga, que a la feina estàs... bueno, ho has explicat, però, bueno, no em donaré un petó amb la meva parella pel carrer per no cridar l'atenció. O a mi l'orgullo no me representa perquè tot és purpurina i jarana. Uh-huh. Bueno, sí, en l'orgullo hi ha purpurina i jarana, però també hi ha famílies, hi ha polítics, hi ha persones que van allà a reivindicar. Hi ha els que van de fiesta i s'expressen d'una manera més divertida, diguem-ne, però... Bueno, és que l'orgullo me representa, clar que te representa. És una gent que està allà lluitant pels teus drets i escridassant i muntant juerga i jarana pels teus drets, perquè és, o sigui, un pas enrere és molt fàcil de fer. Anem a los de Vox i tenim un munt de partits polítics i l'homofòbia encara està molt present. Teníem el Papa la setmana passada dient que utilitzant la paraula mariconeo. Teníem aquell, ara no recordo de quin lloc d'Espanya era, però el panadero este que li van dir que li van pagar la nòmina i posaven nòmina maricón.
Sí, és cert.
Ostres,
és cert,
és que esto pasa.
Exacte. Sí,
és que no se puede bajar la guàrdia.
No, totalment, totalment. D'on ve tot aquest sentiment, com tu deies, d'homofòbia interioritzada?
Bueno, doncs ens ve d'anar incorporant quan som petits i adolescents, anar incorporant missatges homòfobs. Començant pels pares, que se suposa que són les persones que menys ens estimen i que ens han de protegir. Si a casa escoltem missatges homòfobs, si a l'escola escoltem missatges homòfobs, clar, tot això va minant va minant l'autoestima. Tu vas integrant una identitat que... O sigui, tu estàs construint una identitat, però a la vegada estàs escoltant que aquella identitat és dolenta. Tu estàs...
És molt fort.
Clar, és que t'estan plantant una semillita de que allò és dolent mentre, mentre tu creixes d'aquella manera.
Llavors... Això com s'afronta? Perquè suposo que bueno, a teràpia també veieu gent que a vegades ho intenta fins i tot dissociar, no? A vegades ho intentes canviar, sí. No? I dir, ostres, mira, és que estic quedant amb nois o amb noies per veure si canvio directament i no m'agrada o si és una fase, perquè al final, clar, hi ha gent que es fa moltes preguntes perquè és que la societat te les fa constantment, no?
Sí, sí, sí.
Intentes no patir, que al final és un sentiment...
Lícit.
Molt lícit.
Clar, és que és una qüestió
de supervivència. Però és la societat la que sí. Fa aquest patiment.
A veure, afortunadament vivim en un país on estem bastant avançadets en aquestes qüestions.
Sí, comparativament hem de dir que és veritat que sí. Quan surts pel món és horrorós.
És horrible, o sigui, és que hi ha...
Pena de mort, clar.
És que jo, per exemple, o sigui, les persones gais no es poden anar de vacances a qualsevol
sí,
país.
Sí, sí.
Perquè és que te poden matar.
Sí.
És que és així, o sigui, és molt heavy. Llavors, com ho afrontes, em preguntaves al principi? Doncs, bueno, hi ha un tipus de teràpia que es diu teràpia afirmativa gay. A veure, és com tot. Al final és fer-se conscient de què t'està passant i afrontar-ho. O sigui, llavors tenim aquest tipus de teràpia específica per a aquest tipus de problemes.
Jo no coneixia que existia sí. Aquest tipus de teràpia i no sé si és força habitual.
Bueno, sí, cada vegada més. Després hi ha punts específics, el Barcelona Checkpoint... Hi ha psicòlegs especialitzats en aquest tema i, bueno, al final abarquen un espectre molt més ampli, perquè no només parlen de l'homofobia interioritzada, sinó de tot el que t'està provocant. Addicciones, TCAs, problemes d'autoestima... Bueno, tenim, si voleu aprofundir, tenim una persona que ens pot explicar perquè ha passat per aquest tipus de teràpies.
Doncs saludem l'Alberto Martín, que ens està escoltant, diria, des de l'inici de tota aquesta xerrada. Què tal, Alberto? Com estàs?
Bon dia, com esteu? Molt bé.
No sé si del que has anat seguint tens alguna cosa també per aportar-nos, si coincideixes una mica amb aquesta descripció i en el que a tu et va passar en un moment.
Bueno, jo crec que ho heu explicat superbé i heu cobert la majoria dels punts. Penso que hi ha una idea molt interessant que has dit al principi, Isa, que és, igual que hi ha homofobia interioritzada, hi ha moltes coses interioritzades
sí.
Que provenen de l'educació que hem tingut, de la cultura que vivim, no? Del moment social en el que estem. No? I no hem d'oblidar que, si mires en la història de la vida en general, és relativament recent tot el tema de l'homofòbia i de més, no? En el món grec, en el món romà, l'homosexualitat estava perfectament adaptada. No? Per tant, això és el primer que s'ha de tenir en compte, que és una cosa que és relativament recent, quan dic recent parlem de segles, no?
Sí.
Però que ho tenim tots, no? Igual que tenim masclismes assimilats, igual que... Clar, en el cas de la persona gay, moltes vegades és més dramàtic perquè, com ha dit la Carol, és una sortida de l'armari constant, no? Llavors, en el meu cas, bueno, va ser... jo tinc 40 i tants, per tant, la meva generació... Som una generació que hem crescut sense tenir referents ni cap visibilitat relacionada amb el tema de l'homosexualitat. Llavors, no ets ni conscient de que existeix això. És quan comences el teu camí de creixement personal o de coneixement personal, quan t'ho trobes, no? Dius, ostres, estic rebutjant la meva pròpia naturalesa, perquè la meva educació m'ha fet... M'ha ensenyat que havia de ser així perquè no hi havia res més. Alhora, també m'agradaria aportar que això ha canviat anys luz. O sigui, només amb els 20 anys, jo vaig sortir a l'armari amb 20 anys, tinc 46. En aquest temps, jo penso en els meus nebots d'ara, per exemple, que tenen 20, 18 anys, i el seu plantejament de la història és molt diferent. Tot i així, queda aquest residu, no? D'homofòbia interioritzada que deia de... en el llenguatge, en les totes actituds, o sigui, els gais d'avui en dia, jovenets, també s'ho trobaran. I penso que entre tots és algo que hem d'anar netejant.
Clar.
Llavors, en el meu cas, jo vaig començar a fer teràpia afirmativa gay, com estàveu comentant ara. No és, té un nom així, però no és que sigui una cosa misteriosa, sinó que simplement doncs, és una corrent dintre dels psicòlegs que t'ajuda i que està molt vinculada al món gay per la naturalesa pròpia que hem viscut, no? I llavors es tracta d'anar a això, d'anar descobrint com els clixés o les coses que t'han anat ensenyant no necessàriament funcionen per tu. Bueno, no necessàriament, no, és que no funcionen per tu. Perquè tu ets d'una altra manera i al principi entres en un món desconegut, pots arribar-hi de moltes maneres, inclús des de l'eufòria, si vens de la repressió, i llavors és endinsar-te en un món que és nou, en el qual vas trobant aliats, o no. Clar, a la meva edat en teníem menys, ara n'hi ha molts més, perquè hi ha molta més visibilitat, hi ha molts llocs on recórrer, etc. Però encara ets tu mateix que has d'anar trencant moltes d'aquestes barreres. Llavors aquest tipus de psicologia t'ajuda precisament a això, a revisar el que has viscut, el que t'han ensenyat, i entendre si és bo o no per tu. I a partir d'aquí hi has de fer, igual que altres coses de la vida, eh?
Clar. No sé com vas conèixer tu que existia aquest tipus de teràpia i també doncs, si la recomanes per a persones que es trobin en aquest punt de dir, no sé què m'està passant o potser ho puc intuir, no? Però el que m'han ensenyat no és per mi i a partir d'aquí he de desaprendre i començar el meu propi camí, no? Que és una mica el que s'intenta fer quan arribem a teràpia.
Totalment. Bueno, al principi és entre amics o persones conegudes amb les que tens confiança, no? I comences a parlar del tema i de més. I jo al final vaig arribar directament a aquest tipus de teràpia per un llibre que m'agradaria recomanar, que és el del Quítate mucho maricón, del Gabriel J. Martín, que això és un manual estupendo per explicar tot aquest tema, no? I que pels gais de la meva generació, però inclús pels de després, et posa molt en el lloc, no? I t'explica... Aquí és on va ser la primera vegada que jo vaig sentir parlar d'aquest concepte de l'homofobia interioritzada. Vaig dir, hòstia, clar, és que jo mateix m'estic fent boicot a mi mateix.
Clar.
A part, també vaig poder fer teràpia amb ell i ell em va ajudar molt a desfer tots aquests nusos, no? I realment, quan més hi penses, més xulo és, perquè dius, ostres, és que... Jo penso moltes vegades que nosaltres en el dia a dia podem fer molt en aquest sentit. Perquè és constant, com deia la Carol abans, sí, les referències que hi ha al despreci, però, al tema gay, no? Però moltes vegades és en el llenguatge inconscient, inclús, no? Tot aquest debat que hi ha sobre la paraula maricón, marica, com en entorns moleteros es fa servir d'una manera molt gratuïta. Doncs aquí, quan estàs present, també és molt, molt important dir-ho, no? Però, bueno, a tu pregunta, intentant tornar-ho com has preguntat, sí, a través de la lectura vaig trobar aquest llibre que em va obrir doncs, un univers de dir, ostres, hi ha gent com jo, home, ja havia conegut altres gais, però hi ha una sèrie de psicòlegs interessats en ajudar-nos amb això. I aquí vaig començar el camí. Ho recomano 100%, però el gay que és el más gay de todos, és a dir, que ho tiene superassumido i el que està en el fondo de l'armari, o sigui, els dos, als jovenets i als no, i a tots els altres, perquè al final torno a la idea de tots som còmplices d'això, igual que passa amb el masclisme, i la millor manera d'entendre com és formant-te, o almenys llegint, preguntant als especialistes, i a partir d'aquí descobrir com estàs contribuint a aquesta homofòbia interioritzada. Però a una persona gay, 100% li recomano aquest tipus de teràpies, perquè a més és una teràpia molt sana, molt alliberadora, molt... sí, molt sanadora, no? D'anar descobrint coses de tu mateix que et feien mal i potser no eres ni conscient i les vas desbloquejant, com vas passant de pantalles, saps?
Doncs ens quedarem amb aquest missatge, sobretot a nivell de societat, no? Que tothom hem de posar el nostre granet de sorra, sobretot estalviant-nos certes bromes, certs comentaris, perquè potser la part més radical d'aquests discursos homòfobs de la societat general, no de tota la societat, perquè és veritat que estem veient els altres discursos que ara ja surten reaccionaris, el que sí que podem fer tothom és crear entorns més segurs per totes les persones, per totes les persones del col·lectiu i perquè almenys no haguem de créixer, no?, encara amb aquesta homofòbia interioritzada.
Sí.
I que jo penso que no s'ha de tenir por a això, perquè no és només que es faci servir malament. O sigui, moltes vegades és una cosa inclús natural, que et surt està incorporat en el teu llenguatge. Llavors, bueno, mireu tot el rebombori que hi ha hagut amb la cançó de Zorra, no?, d'Eurovisió, que és un altre... Però és molt similar l'exemple. Llavors, no s'ha de, tampoc s'ha de tenir por a... Ostres, he dit això. Bueno, doncs ho he dit i només el fet de donar-te compte ja ajuda. No dius, hòstia, doncs en aquest moment no haurien de dir això a mi. I us poso un exemple. Jo faig crossfit amb un grup de nois que som, sí, hi ha gais, hi ha heteros, i entre els heteros doncs hi ha la conya de dir-se entre ells maricón, no? Mm-hmm. Però no ho diuen amb malícia. A mi mai m'ha tractat amb o sigui, mai m'ha faltat el respecte ni res, però, clar, jo els hi vaig fer veure. Vaig dir, és que estàs utilitzant aquesta paraula i no tiene sentido ahora esto aquí, no? I no passa res. I van fer la broma, però ells ho van entendre. I va canviar. Sí que no és només que ens estiguin agredint, que per suposat és superimportant que això no passi. Però sí, sí, quan passa en una conversa quotidiana, no s'ha de tenir por a dir, oh, pues, igual que amb el masclisme, no? Hòstia, estem dient coses que no pertoca dir-les associades a les dones, no? I ja està. I així vas desbloquejant la resta de la gent, també.
Doncs moltes gràcies, Albert.
Ha estat un plaer, Albert.
Super.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
No, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Doncs, Carol, jo crec que era el tema essencial que havíem de tractar també en aquest mes de juny. No serà l'última vegada que parlem del col·lectiu LGTBIQ+, que parlem també de les reivindicacions que es fan a nivell del Prat, que fa 2-3 anys que tenim doncs, reivindicació pròpia, que també hi ha una entitat que lluita doncs, per generar espais segurs a la ciutat, que de fet és resident al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa i està tots els dilluns a la tarda, per tant, podeu apropar-vos si teniu algun dubte. I des de UEN Psicologia també, no? Si ens ressona això que ens deia l'Albert, també podem començar a treballar en aquesta part pròpia, en aquesta part d'entendre què ens està passant i de començar a construir tot el que se'ns ha ensenyat, no?
Correcte, sí, sí. Primer adonar-se'n i després abordar-ho. I, bueno, tenir la valentia de lo que venga, puedo con ello. I ja
clar,
està.
Sí. Doncs ens quedem aquí. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies.